El debat Marina Alta.
Hoy ponemos sobre la mesa en el debat Marina Alta una cuestión fundamental, el futuro urbanístico de la Marina Alta. ¿Cómo queremos que crezca nuestra comarca? ¿Hacia dónde debe dirigirse su desarrollo? ¿Por qué lo que decidamos ahora marcará el paisaje, la calidad de vida y la economía también de las próximas generaciones? Estamos en un territorio privilegiado, con un entorno natural único, pero también con retos evidentes: el acceso a la vivienda, la presión turística, la necesidad de infraestructuras y la conservación del litoral. ¿Apostamos por un crecimiento sostenible o por un modelo más expansivo que impulse la inversión y la construcción? ¿Cómo equilibramos el desarrollo económico con la protección del paisaje que nos hace tan especiales? Hoy debatimos sobre vivienda accesible, turismo, movilidad, recursos naturales y diversificación económica, porque el futuro de la Marina Alta no se escribe solo con planos y ladrillos, sino con decisiones que afectan a nuestro día a día. Para ello contamos con María Josep Ripoll, secretaria nacional de municipis del litoral del PSPB-PSOE y concejal así a Denia. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Tenim amb nosaltres també a Òscar Soria, concejal de Compromís en la Vall de Laguar. Benvingut.
Hola, bon dia.
A Félix Redondo, concejal de Vox Denia. Bienvenido.
Y portavoz, en el grupo, Vox, en el grupo y coordinador de Vox en la Marina Alta.
Efectivamente.
Gracias, bien hallado.
Y Arturo Poquet, secretario comarcal del Partit Popular. Benvingut, Arturo.
Hola, bon dia.
Bé, sense més preàmbuls, obrim debat. Quin model d'urbanisme volem per a la Marina Alta?
Trenqui jo un poc el gel, Imma. M'arranque? Molt bé, gràcies. Doncs bé, jo pense que hem triat avui un tema contundent. La veritat és que és un tema que no és fàcil i és un tema superimportant. No? És apassionant el tema de l'ordenació del territori, no? I com ens apropem a modelar l'espai on vivim per a el que tu has dit, no? No només per al present, sinó també per a aquest futur que vindrà. No? I bé, jo pense que és molt important no perdre de vista el moment en el que ens trobem ara. Ens trobem en un moment de canvi climàtic realment galopant, i és precís que totes les decisions que prenguem ara en el present tinguin sempre en compte aquesta resiliència i aquesta capacitat d'adaptar-nos de cara al futur, perquè és que si no a les generacions que vindran ens anem a deixar un món molt destrossat, no? I pense que hem de, a nivell comarcal i tots els municipis i a nivell també autonòmic, és a dir, al final l'ordenació del territori és una qüestió de jerarquies, no? Des del nivell local hasta el nivell més elevat d'ordenació del territori, que seria a nivell de comunitat autònoma, no? I s'han de prendre decisions que vagin totes en la mateixa línia per aconseguir, no?, eixa sostenibilitat, eixa resiliència de cara al futur i mantindre el nostre paisatge i els nostres valors, perquè al final el territori ja no s'entén només com a un element del qual puguem extraure recursos, sinó que el territori té els seus propis valors intrínsecs en ell mateix i, per tant, n'hi ha que posar-los en valor, respectar-los i cuidar-los. No? I jo penso que un bon exemple és el que s'ha fet així en Dénia. En Dénia tenim un pla general estructural que es va aprovar en 2023 i que ha canviat totalment eixa idea de territori com a recurs per a expoliar. Al contrari, hem posat en valor el nostre territori, hem protegit una gran superfície del nostre terme municipal, hem reduït edificabilitats i hem marcat els creixements futurs sempre buscant unes densitats mitjanes i sempre intentant d'acabar i de colmatar la ciutat existent, no? Abandonant aquests creixements de baixa densitat en zones rurals, diguem, no? O que puguen afectar al nostre paisatge. I un poc pense que aquesta és la línia que hauríem de seguir tots.
Félix?
Pues mira, nosotros de Vox pensamos diferente, por supuesto, como dice María José. Nosotros no creemos en el cambio climático, creemos que es una forma de meter miedo a la ciudadanía. Y lo que sí pensamos que, bueno, como hay que hacerlo donde vivimos, que es en la Marina Alta, y en concreto en Denia, aquí, por desgracia, por culpa de la Agenda 2030, pues no hemos quedado sin agricultura, nos estamos quedando sin pesca y solo tenemos vivir del turismo, que tenemos que cuidarlo, eso sí, tenemos que conseguir una balanza entre el turismo y conservar, ¿no?, bueno, lo que es nuestra costa, que es el atractivo que tiene hoy en día la Marina Alta y en concreto Denia. Denia y la Marina Alta debía estar cohesionada con un tren, que no tenemos, nos están ofreciendo una especie de, pues no sé, de tren de juguete, un tranvía, que eso sería ideal, que viniera un tren a Denia, más que un tren, porque el tren estamos viendo que no nos funciona, es un tren que no, o sea, un vehículo que no es operativo. Y luego nos falta una ronda perimetral donde podés conectar la autopista directamente, pues con Denia por la autopista, por la ronda perimetral con el puerto, sin tener que tener ese cuello de botella que tenemos a la entrada de Denia. Nos falta también, sería una buena conexión con autobuses desde los pueblos de interior o pueblos de costa, una buena estación de autobuses, la cual seguimos con una estación provisional. Y bueno, desde luego pedimos todas estas cosas y pedimos que sea la forma de poder funcionar y vivir de lo que tenemos, que es turismo. Por desgracia no han dejado nada más que eso, que tenemos sol y playa, nos guste o no. Y es lo que tenemos. El resto de los municipios nos podrán dar servicio, ayudarnos, bueno, pues como tenemos Ondara, con un centro comercial muy potente, con un polígono, pero lo que verdaderamente usted pregunte y lo que sale y la gente conoce es Denia. Se pregunte por Ondara, no saben ni lo que es, sin ofender a nadie de Ondara.
Óscar.
Sí. Yo voldria començar, primer que res, en una reflexió, no? I Félix acaba de dir que no creu en el canvi climàtic. Vale, no creguem en el canvi climàtic, però mirem al passat. Any 1957 va haver-hi unes pluges ací a Denia i a Xàbia on van caure en 3 dies 1.000 litres. A la Dana de València, on més ha plogut, han sigut uns 640 més o menys les dates que jo més he vist, no? Des d'aleshores, el territori s'ha transformat moltíssim. S'ha segellat moltíssim de sol. Això elevarà els riscos. S'imagineu què passaria si tornara aquesta situació? És a dir, podem seguir segellant sol, tapant barrancs, tapant aigüeres, perquè això tornarà a passar. En el Mediterrani, conforme estem arribant als darrers anys a 29-30 graus, és una situació que es pot donar en qualsevol moment i com hem tingut ja una sèrie d'anys on arribem a 30 graus al Mediterrani, tot aquest vapor d'aigua és una qüestió de temps que torna a passar, una situació així. Jo trobo que hauríem de començar a plantejar-nos quin model volem, sobretot els pobles que esteu així a la costa, i sobretot els pobles que esteu així baix, hauríeu de començar a coordinar-se entre els pobles. Seria molt important per a aquest tipus d'emergències i també a plantejar-nos el model. En certa manera, és veritat que sembla ser que només han deixat el turisme, però hauríem d'arribar a plantejar-nos i hauria de ser un consens diversificar les activitats. Això hauria de... I si no hi ha un consens entre principalment els partits i els pobles de quin model volem de Marina Alta, difícilment es pot abordar. Perquè pot passar conforme està passant al Consell. Durant el període del Botànic s'aprova Pativel per a protegir el litoral, s'aprova la llei de l'Horta i ara arriba, canvia el govern i se va tot per l'aire. Atacant al principi de no regressió, que és quan hi ha un nivell de protecció territorial, ja no es pot tornar arrere. Ja si després parlem de la llei de la costa o d'altres temes, entrarem més en el tema, no? Però jo voldria començar amb això. Sobretot en quin model, com hem arribat hasta ací i què podem fer per a canviar i sobretot per seguretat de les persones i també per a donar un futur alternatiu a la gent que viu a la Marina Alta.
Uh-huh. Arturo?
Bueno, trobo que parlar del futur urbanístic de la Marina Alta trobo que és un tema sumament important que podria portar-nos a un debat molt llarg i molt extens perquè així pues, apareixen molts temes dels quals s'haurien de tractar. Sí que és veritat que bueno, pues, pot fer un resum molt succint de les preocupacions que tenim els diferents municipis, però sobretot també hi ha que dir que, bueno, que la Marina Alta és un territori que viu directa o indirectament del sector turisme i del sector serveis. Per tant, el model que tenim que encarar o que enfocar, i otra vez, és un model en el qual tenim que pues, buscar un equilibri en el qual pues, es tinga en compte l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana y un equilibrio en el qual pues haguen uns creixements sostenibles i també molt respectuosos també en els recursos naturals que tenim, que és un punt a favor i és un valor afegit que tenim els diferents municipis de la comarca. Jo diria que l'urbanisme és un sector clau per al desenvolupament i, per què no dir-ho, també un desenvolupament sostenible i un desenvolupament que siga equilibrat. I com bé deia, crec que era Maria José, pues l'urbanisme és una competència que l'Estat ha delegat a les comunitats autònomes i a través dels plans generals d'ordenació urbana els municipis pues, poden ordenar des d'un punt de vista estratègic com volen créixer. Però esa, a través d'aquesta planificació i aquesta gestió eficient dels espais urbans pues, es poden promoure també pues, ciutats més habitables i pues, també que, per una altra banda, pues, siguin més respectuoses en el medi ambient, però jo trobo que el secret està en buscar aquest equilibri per a que tots els municipis, d'alguna manera, pues, també tinguin la potestat i la capacitat de decidir aquest model de creixement que s'ajusta més a les necessitats de cada un dels nostres municipis. El disseny d'infraestructures verdes, el foment també de la mobilitat sostenible o també, per una altra banda, l'optimització de recursos pues, són algunes de les estratègies que l'urbanisme es pot implementar per a transformar els seus municipis.
Jo pense que fa un ratet, no?, ho comentava Òscar, dia algo així com que per a preguntar-se quin model d'urbanisme no?, voldria la Marina Alta, el primer que s'hauria de fer era treballar en conjunt, no?, o algo així. De quina forma es pot fer això?
Doncs la veritat és que ara mateixa ho tenim un poc complicat, perquè com bé has posat, Òscar, és cert que tenim una Generalitat Valenciana que està desmuntant gran part de lo que s'havia avançat. I és cert que el que he dit i el que he comentat també Arturo, és important respectar certa autonomia dels municipis, no? Però hi ha que haver uns criteris generals que han de vindre de dalt per avall. No? Uns criteris generals, doncs, els ajuntaments han de créixer fins a, tanta quantitat, o hi ha que identificar una sèrie d'infraestructures que han de ser comuns per a tots, o diguem un poquet de planificació estratègica, no? A nivell comarcal, supracomarcal, com siga, no? A nivell ja més territorial parli, no? Però clar, està ocorregent que estem veient des de la Generalitat que estan prenent-se decisions que van a la contra de molts avanços que s'havien fet en matèria d'ordenació territorial i en matèria de protecció ambiental. I això és molt perillós. És molt perillós perquè ens porta, ens aboca a un, s'ha de ser quien pueda, d'alguna manera. El Partit Popular en 2013-2014, ja ha plogut, va aprovar l'Estratègia Territorial Valenciana, que Arturo acaba de fer referència a ella, i era un gran document, era el primer document d'ordenació territorial a nivell de la Comunitat Valenciana, molt gran, i marcava uns llindars de creixement per a cada municipi. Xica, arribat a l'altra volta el Partit Popular, a governar ara, i s'ha acabat. Ja no és necessari eixe llindar. Ja cada ajuntament pot fer el que li doni la gana. Vull dir, hi ha que respectar l'autonomia, però, ja dic, hi ha que tindre uns criteris generals. I els temes de canvi climàtic a mi em preocupen moltíssim i pense que l'altre dia, la setmana passada, vam estar en la gala del CEDMA, dels 20 anys del CEDMA, i va haver un ponent, Jorge Olcina, i va fer una ponència espectacular sobre aquests temes de canvi climàtic i ho va fer també des de la calma, no? Sense caure en alarmismes, i ens va donar, diguem, algunes claus a tots els que estàvem allí, que al final era pues, els empresaris de la comarca, no? I gent que pot prendre decisions, per poquet a poquet anar avançant, no?, en aquestes qüestions.
Bueno, pues yo también estuve en lo de CEMA y escuché lo del cambio climático, pero sigo manteniendo lo mismo. Este señor dijo una cosa que nadie quiso escuchar, que es que por mucho que queramos luchar contra el cambio climático, suponiendo que lo hubiese, que yo soy de los que digo que si llueve hay cambio climático, que si hay sequía hay cambio climático, que si hace calor hay cambio climático, que si hace frío hay cambio climático, es que Europa digamos, era un 1% de la influencia que tenía sobre el cambio climático, cuando Asia, América, se lo pasan por el forro, echan plásticos al mar como si no hubiera mañana, y aquí estamos nosotros, que somos un pequeño reducto, intentando luchar contra todos con nuestra agenda 2030, con nuestros vehículos eléctricos, mientras que ellos van en otra liga. Hablando de lo del tema de los cambios políticos, como ha pasado ahora con la Generalidad, pues si queréis nos remontamos más atrás todavía, ¿no? 2013, nos podemos remontar, por ejemplo, a marzo del 2004, cuando el Partido Popular, con el que no tengo que defender, pero en aquel entonces nuestro presidente nacional era José María Aznar, presidente de todos los españoles, llevaba un plan hidrológico nacional, el cual conforme se cambia de gobierno, que no hay duda que fue a través de un atentado del 11M, luego se cambia el gobierno entre el Partido Socialista y el Plan Hidrológico Nacional, se los carga. Se los cargan porque los partidos catalanistas no querían ese plan nacional para todo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que ha llovido, como hacía años que no llovía, por ejemplo, bueno, en toda España, iba a decir la Menalta, en toda España. ¿Dónde ha ido ese agua? ¿Se ha recogido? No. No tenemos presas, no estamos preparados y ese agua ha ido al mar. Lo que ha dicho el contertulio Óscar tiene toda la razón. Hay que limpiar los barrancos. Lo que pasó con el Daná, gran parte del destrozo que hubo fue por la falta de limpieza de barrancos. Aquí se ha prohibido tocar una sola caña. Como hay un saltamontes que esté poniendo huevo, esos saltamontes no se puede tocar, aunque se inunde medio país. Y la DAN, hay que recordar que vino también por una crecida, no fue por la lluvia. Yo estuve en Catarroja, por mi trabajo, yo estaba en Catarroja esa mañana, y ahí no estaba lloviendo. Ni estaba lloviendo más atrás, venía desde Enutier, sí que estaba cayendo la Mundial, y vino subiendo el agua. Pero, bueno, esto suele ocurrir porque Valencia se ha inundado toda la vida, de una manera o de otra, pero hablamos desde el 1600. Entonces, lo que estamos hablando, hacia dónde vamos, vuelvo a mantener lo mismo, dentro del equilibrio, hay que mantener, como ha dicho Arturo, un equilibrio, pero nosotros, pues también como consecuencia de la Agenda 2030, no hemos quedado sin agricultura, ya prácticamente no hay campos de naranjas. Estamos hablando aquí en la Marina Alta. La uva prácticamente ni existe ya. Bueno, la pesca se la acaban de cargar ahora mismo. Todo eso es la Agenda 2030. Los señores del Partido Popular y el Partido Socialista en Europa son los que han tomado esas decisiones. Vox, a nivel europeo, en Patrios, ha tomado la decisión contraria. Apoyar al sector pesquero, apoyar al sector ganadero, al sector primario. Bueno, estos señores tienen un discurso en las localidades, en la Marina Alta, y otro discurso en Europa, donde además van asociados.
A ver, yo tornaría a centrar el tema en la Marina Alta. ¿Y qué es pot fer, no? Bueno, sembla complex que es puguen arribar a acords en quin tipus de comarca volem, perquè les diferències de visions són bastant opostes. Però sí que a alguns mínims trobe que es podria arribar. De totes formes, el tema de com hagués exposat la companya del PSOE de Denia, el tema d'ordenació del territori és fonamental. I el tema d'ordenació del territori passa perquè hi hagi una visió més global. El territori no entén de termes municipals. La infraestructura verda no entén de termes municipals. Els riscos no entenen de termes municipals, cosa que hem vist en la Dana, no? Entonces, té que hi haure una visió que siga global, molt més global. Sí que és veritat que durant la legislatura passada s'estava fent un pla d'ordenació territorial, el que s'anomena un PAT, que és el de les comarques centrals, i que probablement ara estigui parat i no avanci. No s'aprovarà cap de pla d'ordenació del territori. Sí que és veritat, també, Arturo feia referència a l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, i que és un document molt important. Durant el Botànic, aquest document era vinculant. Ara ha perdut el seu caràcter vinculant. És a dir, és un document que està ahí, que se li pot fer cas o no. M'alegre que el vaig a reivindicat, però també que el reivindique on toco com a document fonamental, no? Com a document que sí que té una visió molt general de tot el país respecte a les infraestructures necessàries, a la mobilitat, conté el tren de la costa, cosa que cal reivindicar. Perquè cal reivindicar perquè la Marina Alta tenim un dèficit d'infraestructures i això merma el nostre potencial i el potencial de que eixim de el turisme de sol i platja.
Bé, jo crec que hem d'anar finalitzant. Arturo, no sé si vols dir alguna cosa.
Sí, molt breument, perquè sóc conscient que queda poc de temps. Mm-hmm. Sí que faig menció una altra vegada a aquesta estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, que, com diria Òscar, són unes directrius que anteriorment era un document que era vinculant i actualment no és vinculant, i trobo que deu de ser així un poc també per a respectar l'autonomia local, perquè no es pot tractar, de la mateixa manera diferents municipis que tenen unes característiques totalment diferents i unes necessitats en quant a la planificació urbanística. Es tindrà que estudiar detalladament cada un dels municipis i les seues necessitats. Jo trobo que, independentment de que cadascú de nosaltres tinguem doncs, una visió que pot, en molts casos, pot ser molt pareguda i diferir en els altres casos, jo trobo que la problemàtica de l'urbanisme és els plaços que té. És a dir, jo mateixa en el municipi de Benissa estem actualment en una fase de la tramitació, la revisió del pla general estructural del nostre municipi. Un pla general, tramitar un pla general és algo molt costós que dura molt de temps, és a dir, des de l'aprovació provisional pel plenari de l'Ajuntament, l'exposició al públic, presentar al·legacions, resoldre les al·legacions, es torna a exposar al públic, es presenten una altra vegada al·legacions i s'aprova provisionalment per part de l'Ajuntament i després es remitix a la pròpia conselleria, que és el que demana les diferents informes sectorials, fins que la Comissió Territorial d'Urbanisme l'aprova definitivament. Des de que s'inicia fins que es finalitza, probablement poden passar uns 10, 12, 13, 15 anys fàcilment. La realitat jurídica, social i econòmica d'un municipi des de que s'ha iniciat aquest pla general fins que s'ha finalitzat pot canviar totalment. Aleshores, jo el que trobo a faltar és una agilització major per a que els municipis puguin aprovar els seus documents de planificació urbanística de manera molt més àgil, perquè la realitat jurídica, social i econòmica canvia des de que inicies un tràmit de l'aprovació d'un pla general estructural fins que finalitza. Evidentment, per a tindre en compte el futur urbanístic de la Marina Alta, doncs es tenen que tindre en compte molts aspectes socials, aspectes econòmics, aspectes mediambientals. No hem parlat de l'aigua, que també és una eina que hauríem de parlar a l'hora de tramitar el planejament urbanístic, de l'energia, del transport, dels materials utilitzats, de l'ecologia, de residus, etcètera, etcètera. I dir, això és un debat molt ampli que dona molt de sí i que trobo que es té que respectar sempre el que és l'autonomia local.
I que de segur que tindrem que tornar-nos a sentar per a reprendre aquest tema. Bé, amb això ens quedem sense temps. Moltíssimes gràcies a tots per formar part, no?, d'aquest debat, i segur que fem una segona edició per a continuar parlant d'això. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies.
Bon dia a vosaltres.